Ràdio Estel. Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Primera jornada mundial dels pobres. Aquest diumenge s'escau la primera jornada mundial dels pobres, instituïda pel Papa Francesc. Ha publicat un missatge amb el títol «No estimem de paraules, sinó amb obres». I per això n'ofereixo un resum, perquè ens ajudi a comprendre i viure el sentit de la jornada. Quina reflexió i objectius proposa el Papa? Que en tot el món les comunitats cristianes esdevinguin cada cop més i millor un signe concret de l'amor de Crist per als últims, per als necessitats. Les altres jornades són una tradició, però aquesta ha de mostrar l'opció evangèlica de la predilecció de Jesús pels pobres. També té com a objectiu estimular els creients perquè reaccionem davant la cultura de l'exclusió per assumir la cultura del trobament. Alhora, és invitació a compartir amb els pobres, per mitjà de qualsevol acció, signes concrets de fraternitat. Urgeix a pensar en els pobres no només com a destinataris d'un voluntariat per fer un cop a la setmana i menys encara amb algun gest per tranquil·litzar la nostra consciència. Aquestes experiències són vàlides per sensibilitzar-nos de les injustícies que sofreixen molts germans, però ens han d'ajudar a una veritable trobada amb els pobres i a compartir una opció que ha d'esdevenir un veritable estil de vida. Som cridats a estendre la mà als pobres, a trobar-los, a mirar-los als ulls, a abraçar-los perquè sentin l'escalf de l'amor que trenca el cercle de la solitud. Tanmateix, la seva mà estesa és també una crida a sortir de les nostres certeses i comoditats i a reconèixer el valor de la pobresa. La pobresa, per als deixebles de Crist, és una vocació per seguir Jesús pobre. Pobresa significa un cor humil per acceptar la pròpia condició de criatura limitada i pecadora i per superar la temptació d'omnipotència. La pobresa, com a actitud del cor que ens impedeix considerar els diners i el luxe com objectiu de la vida i condició per ser feliços. La pobresa fa possible que ens fem càrrec de les nostres responsabilitats personals i socials, malgrat les nostres limitacions. Permet valorar l'ús adequat dels béns materials. Redescobrir les cares de la pobresa. La pobresa ens desafia cada dia més amb les seves moltes cares marcades pel dolor, la marginació, per l'opressió, la violència, per la tortura i l'empresonament, per la guerra, per la privació de la llibertat i de la dignitat, per la ignorància i l'analfabetisme, per l'emergència sanitària i per la manca de treball, pel tràfic de persones i per les esclavituds, per l'exili i per la misèria, per la migració forçada. La pobresa té el rostre de dones, homes, infants, explotats per vils interessos, trepitjats per la lògica perversa del poder i dels diners. Quina llista inacabable i cruel ens resulta quan considerem la pobresa com a fruit de la injustícia social, la misèria moral, la cobdícia d'uns pocs i la indiferència generalitzada. Si realment volem trobar Crist, cal que el toquem al seu cos, en el cos del nefrat dels pobres. El cos de Crist partit en la Sagrada Litúrgia es deixa trobar per la caritat en el rostre dels germans i germanes més febles. La pregària, alhora, serà el fonament de les diverses iniciatives concretes, moments de trobament, d'amistat, de solidaritat, d'acolliment i d'ajuda concreta. I no oblidem que la pregària dels pobres és el Pare Nostre. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Quan es governa de debò en llibertat, apareixen les llibertats concretes. Isabel Clara Simó, Júlia, 1983. Magazine Clàssica, un barribarreig de música de tots els estils i totes les èpoques. Una producció de Ràdio Bisbal d'Empordà amb selecció i presentació de Jordi Sánchez. El control tècnic, Lluís Saif.
El concert d'avui comença amb música de ballet. Leo Delibes, compositor del romanticisme francès i recordat, sobretot, per la seva òpera L'Acme, d'ambient oriental, i pels seus ballets Sílvia i Copèlia. Del ballet Copèlia podrem escoltar el fragment que correspon al curt preludi que obre l'espectacle seguit d'una esplèndida masurca. Tot seguit sonarà una dansa del seu altre famós ballet, Sílvia. Escoltarem com la secció de corda realitza un pizzicato o simplement pessiga les cordes dels seus instruments per reforçar la sensació de que els ballarins actuen com ninots automàtics d'una fira.
Thank you.
Tot seguit, ens arriba la música d'un compositor contemporani de l'altra banda del món. John Carmichael va néixer a Melbourne, Austràlia, l'any 1930, tot i que la major part de la seva vida l'ha passat al Regne Unit. John Carmichael també ha estat un pioner en el camp de la musicoteràpia, desenvolupant l'ensenyament de la música i l'apreciació musical dins l'Hospital Mental de Surrey, al sud d'Anglaterra. De la seva obra per a piano, n'he triat dues peces. La primera és una cançó de bressol dedicada a una nina i la segona peça, que escoltarem, porta per nom Vals de les Marionetes. Canviant radicalment de temps i de país, ens trobem amb un dels compositors capdals del classicisme germànic. Es tracta de Christoph Willibald Gluck, professor de piano i cant durant la joventut de la princesa Maria Antonieta d'Àustria, futura reina de França. Gluck va aconseguir reconduir l'òpera a la idea original de Monteverdi, que durant el barroc s'havia anat deteriorant a favor dels cantants virtuosos amb eternes àries de lluïment, moltes d'elles precioses, cal remarcar-ho, però que s'apartaven totalment de la idea original d'aquest compositor, Monteverdi, que no pretenia altra cosa que la de crear el que anomenava com teatre amb música. Correspon a la dansa dels esperits benaventurats, en el que el to suau de la flauta marca la dolcesa d'aquesta escena. Antonio Vivaldi. Del seu àlbum de 12 concerts, Il Cimento de l'Armonia e dell'Invenzione, escrit entre els anys 1723 i 1725, es troben els 4 concerts sobre les estacions de l'any. Es tracta d'un cas insòlit de la música barroca. Vivaldi escriu pel violí solista i els instruments acompanyats una música descriptiva que ell mateix anota a la partitura manuscrita. Tracta de donar vida pròpia als sons de la natura, com també de l'estat d'ànim i accions que transcorren, segons explica ell mateix, en els poemes dedicats a aquestes estacions de l'any. I ara podrem escoltar un concert molt original, anomenat Concert per a la Mainada o Simfonia dels Joguets. En un principi, havia estat atribuït al pare del famós Mozart, Leopold Mozart, fins que hi va haver investigadors en el camp musical que van pensar que es tractava d'una obra de joventut de Joseph Haydn. Uns altres no semblaven estar d'acord sense saber encara a qui col·locar l'autoria. Doncs bé, recents estudis fiables han demostrat que no és ni de Leopold Mozart ni de Joseph Haydn, sinó d'un altre compositor coetani gairebé desconegut per nosaltres. Edmund Engerer, un compositor de música per a l'Església i sacerdot benedictí austríac, imagineu. Doncs bé, ara podrem escoltar aquesta peculiar sinfonia a la que els instruments de joguet tenen la funció de solistes. Flauta, tambor i trompeta de joguet comparteixen el protagonisme amb el ciurell, la carraca i reclams de cacera.
We'll be right back.
Aquest ha estat el petit concert d'avui a Magazine Clàssica.
Fins aquí l'edició d'avui de Magazine Clàssica, un programa de Jordi Sánchez per a Ràdio Bisbal d'Empordà i Ràdio Estel.
Ràdio Estel.